El 12 de setembre, és a dir, demà passat, 17 d'octubre i 14 de novembre en català, 26 de setembre, 31 d'octubre i 21 de novembre en castellà. La Regidoria de Cultura organitza, convida aquestes visites arqueològiques gratuïtes al Puig de Sitges. El punt de trobada, com sempre, a l'Ajuntament, a l'edifici de l'Ajuntament, a les 5 de la tarda. Joan, bon dia.
Bon dia.
Com estem?
Cansats, ja t'ho
diria. Cansats. Passat un mal estiu, m'has dit.
Intens. Si no entrem en més detalls...
Mal per la calor, eh? Mal per la calor.
Sí, que, no, molta feina, que és... molta calor i cansat. Però bueno, és el que hi ha.
Tens una feina d'estar sol i serena.
Sí, sí, sí. A vegades em puc aixoplugar en algun lloc, però aquest any no hi havia ni un arbre als llocs que he estat. O sigui que...
És el que passa. Tornen les visites al castell, al Puig de Sitges.
Sí, bueno, és com un clàssic, uh-huh. que des de que es van començar a fer el 2017, crec, arran de les últimes excavacions que s'han fet dins de l'edifici de la Casa de la Vila, es van proposar a l'Ajuntament, a la Regidoria de Cultura, i van acceptar de bon grat, uh-huh. i les fem pràcticament, ara ja les fem... amb unes dates fixes, que és en aquest període, que és més tranquil, i la veritat és que funcionen molt bé. És a dir, jo envio la proposta a l'Ajuntament, a la regidoria, es parla amb comunicació, es fa un cartellet, jo faig també un cartellet pels contactes que tinc tant d'aquí de Sitges com de Darró, a Vilanova, i funcionen soles. A mi em truca la gent, o truquen a la regidoria, o m'envien un WhatsApp, etcètera, uh-huh. i funcionen soles, i és molt gratificant. És molt...
Cal apuntar-se?
Bueno, en principi, hi ha gent que ha trucat a la Regidoria de Cultura i a mi me'ls han derivat, uh-huh. o gent que jo els he enviat amb un mailing, amb el cartellet que et vaig enviar tu també, uh-huh. l'activitat, i m'escriuen directament a mi. O sigui, no cal inscriure's, allò, uh-huh. no cal anar a la UA, o sigui, no cal això. Hem de facilitar les coses a la gent. Uh-huh. I la gent, bueno, si venen a les primeres visites tots els que m'han trucat i dir, ho petarem, perquè després, clar, tu ja saps que el dia, no sé si juga el Barça, no juga el Barça, que jo...
No juga el Barça, ja t'ho puc dir.
Bueno, perquè arriba un moment que ja no pots contemplar tantes arestes a l'hora de fer una activitat, si no faries res.
Però, aleshores, els portes a fer un passejet, oi?
Sí, és una passejada que és una passejada guió acte de fe.
Guió acte de fe.
Sí, 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 perquè les restes de l'interior de l'Ajuntament, que les primeres vegades que van fer les visites es podia visitar, pel fet de les obres que s'estan fent de millora de la planta baixa de l'Ajuntament, em van comentar que millor no entrar a l'espai per qüestions de seguretat. Aleshores, no entrem.
Ostres, si és el Carmelet, veure els forats...
Sí, jo què vols que et digui? Jo, si a mi em diuen, per qüestions de seguretat no entris, com que sóc una persona disciplinada i d'ordre,
no s'ha d'entrar.
No entro. Uh-huh. I aleshores s'intenta, òbviament no és el mateix que veure el forat allà i t'expliquin amb el forat allà, s'intenta explicar primer tot el que s'ha fet dins l'Ajuntament de Sitges des de fa anys. Es visualitzen unes vitrines, precisament ara vinc a veure-les i tot això, a veure com estan, amb unes peces, uh-huh. i després sortim al carrer i anem a la biblioteca, baixem pel carrer Major, pel carrer Nou, pugem per les escales de la zona de la Fragata, passem pel carrer Fonollars i anem explicant llocs on s'han fet intervencions arqueològiques i coses d'història antiga de Sitges. Aquest any incluirem el resultat del radar del vinyet que es va fer l'any passat, ara farà poc, que es compleix un any, i bueno, és una activitat que flueix, la veritat és que molt, la gent és molt agraïda, uh-huh. i això s'ha de destacar, o sigui, a la gent si li expliques les coses amb carinyo, i això és molt agraïda, i pregunten molt, i per mi és de les coses més gratificants que faig.
D'entrada, el que ve ja està motivat per venir.
Mira, ara quan entrava, uh-huh. m'ha trucat una gent de Girona.
Què dius?
De Girona, que han vist, era per anar... a Vilanova, en aquest cas, però bueno, és que hi ha gent que truca de qualsevol punt de Catalunya per venir. O sigui, escolta, venim de, ja què sé, de Cerdanyola o de no sé on, aquestes visites, què consisteixen, no sé què, i la gent després ve.
Que bo.
O sigui,
Això és que han acabat els museus, perquè clar, diguem, la visita normal és anar a visitar un museu, una visita, però clar, és que ja comencen a rascar una miqueta més i ja...
Bueno, o que el museu, diguem-ne, estàndard de tota la vida, ja ho han vist,
sí,
que dius
exacte,
tu,
ja se l'han acabat.
O que necessiten altres experiències, escolta, que els expliquin algo que no estigui tan reglat, sinó que sigui una cosa més experiencial. I de caminar i de tal, i que flueixi una cosa més i que no sigui tan pautat.
Perquè coses com aquesta proposta que portes tu, se'n fan altres llocs? En aquest format, estic dient, és a dir, que visites guiades n'hi ha tot arreu. Però allò de dir, vinga, va, convoquem aquesta hora i anem a passejar-nos pel que seria la idealització del nostre nucli en el passat.
Pues no t'ho sé dir. No t'ho sé dir. Fins i tot es fan a vegades teatralitzades. L'últim que em falta ja és vestir-me de
guia. Ah, exacte.
Però crec que
no
he de posar un límit. Perquè tu saps, a Vilanova faig moltes coses...
Sí, però de romà tampoc t'hi has vestit. Allà
No, hi ha amics i amigues que em diuen si et vesteixes de romà, vinc. I dic, pues no, et quedes amb les ganes. Perquè ja faig tots els papers de l'auca. No ho descarto, Un dia que m'agafi i dic, bueno, fem-ho. Hi ha gent que ho fa millor, que són professionals i que tenen...
Ara, seriosament, allà a Vilanova sí que s'ha fet. Sí, que,
sí.
D'Ibers i de romans.
Clar, però allà veus les estructures. Veus, aquí, per això dic que és una visita acte de fe, perquè l'únic que veus realment són unes peces, uns fragments. L'altre t'has de creure que jo, que sóc qui he excavat la pràctica totalitat de tot el que parlo, els estic dient la veritat. O sigui, no tinc per què dir mentides, m'entens? Tampoc. Però és molt meritori que vinguin, i jo ho agraeixo i tots aprenem, perquè fan preguntes que a vegades et descol·loquen, sobretot quan venen nens. Però ja saps que els nens són els enemics número 1 dels guies, perquè... Com que no tenen filtre, et pregunten qualsevol cosa i et deixen descol·locadíssim. En canvi, els adults, com que tenim un cert sentit del ridícul i de la... i d'això, pues, la gent és més mesurada.
Segons que no ho preguntem.
Ah, exacte.
Què li interessa a la gent quan passeja pel casc antic de Sitges?
Bueno, jo crec que el primer que els hi sorprèn és... Clar, Sitges és un referent a nivell de moltes coses, a nivell cultural. Fonamentalment... A nivell cultural són els museus de Sitges, el Palau Maricel, el modernisme, etcètera, etcètera. Esclar, els sorprèn molt que hi hagi un període anterior, que hi hagin ibers i romans. Perquè si com Tarragona ho identifiquen clarament amb una capital romana de primer ordre a la Hispània romana, clar, Sitges no s'identifica amb això. Aleshores, que hi hagin... que s'hagi excavat, que es faci un seguiment de les obres, que surtin restes, que tu els estiguis explicant en una de les vitrines que aquesta ceràmica que estan veient la van fer a Atenes al segle IV abans de Crist i va arribar aquí per comerç, aquí a Sitges, diuen, ostres, Sitges ja estava a la onda, no? Diguem-ne, en aquella època, doncs sí. O sigui, a vegades pensem que la realitat del flux vital, de la modernor, només la tenim nosaltres. Aleshores, hi ha moltes poblacions, entre elles Sitges, que des de fa molts segles estan connectades al seu entorn, sigui l'entorn més proper de Catalunya, o del que seria Catalunya, i sigui de la Mediterrània, amb els grecs, amb els púnics, amb els fenicis, amb els romans, etc. I, per tant, això els hi sorprèn, perquè els descol·loca. Ostres, però no sabia que Sitges... Quan van fer les excavacions aquí baix, el corresponsal de La Vanguardia aquí al Garraf, Ramon Francàs, va fer un article molt explicant-li, deia, les restes que s'han trobat a l'Ajuntament al costat de la màquina de cafè, vale? Perquè estava al costat de la màquina de cafè. Aleshores, fins i tot jo penso que...
La màquina de cafè em sembla que encara hi és.
Encara hi és, sí. Les restes també. Però, insisteixo, o sigui, fins i tot hi ha molta gent de Sitges també que li sorprèn que Sitges tingui un passat més enllà del que ells tenen més o menys mesurat, no? de Rossinyol, d'Utrillo, de Cases i de tota aquesta tradició tan potent de Sitges com a referent artístic, intel·lectual i cultural des de finals del segle XIX fins a l'actualitat.
D'acord.
Això és el que sobta més.
Que hi hagi una història abans de... D'acord, però clar, a Calafell també tenen una història abans de...
Com... Sí, però Calafell... És a dir, Calafell té el seu potencial... Però no és Sitges.
Ja.
És a dir, jo he treballat a Calafell i tinc molt de carinyo i tinc amics a Calafell, però Sitges és una altra cosa. Aleshores, Sitges té una efervescència cultural, ara hem sortit dels birs, uh-huh. i d'aquí no res serà el Festival de Cine Fantàstic,
sí, sí, sí,
i entre amics, no sé què, clar, i constantment
però...
està...
Però res del que ha passat té una referència amb el passat. Igual que Tarragona, doncs sí que viuen en certa part del passat romà.
Bueno, perquè és molt potent. Clar, és molt potent. Uh-huh. És a dir, també depèn del que apostin les institucions. Uh-huh. És a dir, aquí el problema que tenim és que les excavacions que hem fet al casc antic són molt petites i són restringides a aquelles necessitats d'obra. L'excavació més gran d'època romana que ha estat el Vinyet. Aleshores, clar, si aquí tinguéssim unes restes potents, el casc antic, a l'entorn de l'Ajuntament, obertes al públic, això ens permetria jugar d'una altra manera. Sí que podríem fer, i li podria proposar a l'Ajuntament, escolta, podríem fer que la visita aquesta la faci un grup de recreació.
Ah, no, clar.
Vale?
El que dèiem abans, disfressadets.
No se pot dir disfressats, perquè els ofèn.
D'acord, perdó.
Vestits.
Vestits.
Vestits, perquè a més són un grup, ja t'ho dic, ara farem una a Vilanova, però donaria un salt qualitatiu. Mm-hmm. Però clar, per això...
Però no tens el referent visual de l'indret. Només,
clar, clar,
només tindries
clar.
El referent visual de la gent... disfressada.
Clar, no tens arquitectura que l'envolti.
Ah, exacte. Aleshores, com el col·loques, aquella figura,
clar.
En aquest entorn que no té res a veure amb la figura? Perquè, clar, col·locar-los a d'arròs és més fàcil.
Bueno, mira, quan fem les recreacions a d'arròs, sempre hi ha el que passa i diu, esto que hacen es mentira. Sempre. Sempre. No, els estan prenent el pèl.
És bueno, que m'ho imagino.
No, és que t'ho pots imaginar perquè sempre hi ha l'intel·lectual que passa i diu això. Vale, però la gent que va, se'ls intenta, jo que faig normalment la introducció, intento que tanquin els ulls i pensin en com podria ser això fa 2.200 anys o 2.000 anys o el que sigui. Que canvin de paràmetres, que canvin d'escales de valors, que canvin de moltes coses, perquè si no, no s'entén.
Clar, però si el referent visual és clar, això és molt més senzill.
No, clar, és molt senzill. Clar, quan vas a la Vila dels Munts, a Tarragona, a Altafulla, perdó, clar, et fan una recreació amb els propietaris de la vila, clar, i tu camines per la vila. Uh-huh. Això ho hem fet també a Vilanova. Clar, aquí és molt difícil. A no ser que hi ha un projecte de col·locar l'arxiu històric allà al Vinyet i de treure a la llum algunes de les restes que en aquell moment es van excavar, potser es podria fer alguna cosa. Això no crec que jo ho vegi. Uh-huh. No, sí, no ho sé. Tu potser que ets més jove.
Ui, sembla que...
que també, tampoc, no?
Sembla que tampoc.
Farem una creu.
Exacte.
Però clar, necessites un parany uh-huh. darrere que la gent pugui entendre, no? Arquitectura, aquest que fa aquí, qui és, o sigui, uns mínims, perquè si no dius, bueno, això és una inventada.
Perquè, a veure, a partir de... estirant del fil del que estem parlant.
Sí.
Per situar Sitges, aquests Sitges que sorprenen moltes de les persones que venen a visitar i que volen, mm. volen tenen curiositat per aquest passat i que se sorprenen mm-hmm. al saber que hi havia un passat abans mm-hmm. del present de, mm-hmm. de Sitges. Com el podríem situar a nivell de... força, potència econòmica, importància en l'entorn en el que es movia?
Això és molt complicat. Això que preguntes uh-huh. és fer una mica d'arqueologia ficció, però entrem. ¿Vale? Per exemple, a l'època...
Sí, si t'ho pregunto per Esbatún i m'ho dius... Per si
no, perquè sóc un tio creatiu. Sóc un tio creatiu. Mira, per exemple, nosaltres comencem l'explicació pel castell. Uh-huh. Clar, el castell tenen les parets, tenen no sé què... i l'esforç és més senzill, perquè pots dir, doncs on ara hi ha la casa de la vila des de finals del segle XIX, abans hi havia un castell que era més senzill, hi havia dues plantes, tenim els documents de Bernat de Fonollà, bueno, tota una sèrie de coses, de la Pia Almoina, tenim un històric a nivell de documentació, i per tant, si s'hagués de fer una recreació, la més fàcil seria la medieval. Vale? Uh-huh. Vestir amunt de Bernat de Fonollà i a l'altra de la seva dona, Blanca d'Abella. I seria més senzill perquè tens uns referents.
I un capellanet de la Pia Almoina.
I un capellanet... No, la Pia Almoina va ser després.
Ah, d'acord.
Va ser després. O fins i tot que tu fes un capellà de la Pia Almoina. De fet, Sitges i l'Ajuntament era la seu de la Pia Almoina al Garraf. I recaptava molts diners. Vale? Clar, fer-ho en època romana o en època ibèrica, el que hem trobat bàsicament al casc antic en època ibèrica són algunes restes de cases, algunes sitges d'emmagatzematge d'excedents. Vam encarregar un dibuix amb un col·lega dibuixant i ens podem fer una idea de com podria ser. El que passa és clar, el que li anem fent amb les excavacions són mossegadetes. Clar, i intentar fer reconstruir un puzzle a base de mossegadetes, doncs és complicat.
Perquè ens fem una idea, aquí ja demano, això aquesta pregunta és de nivell, si tenim un puzzle de 500 peces, quantes peces tenim del puzzle?
Tres.
Vale.
Tres. Clar, ja ho hem parlat alguna vegada, quan vam fer, per exemple, excavacions al carrer Nou, quan on està la UAC, vèiem que hi havia murs que s'endinsaven cap a d'altres solars construïts, amb la qual cosa és evident que allò s'extenia més, però clar, no ho sabem. Allà tenim una mossegadeta, vale? Una altra la tenim al carrer Fonollà, baixant davant d'una tenda d'antiguitats que hi ha, que allà vam trobar uns murs i tal, allà tenim una altra mossegadeta, sabem que allà hi havia cases. Una altra mossegadeta la tenim a l'Ajuntament, amb moltes sitges, i una altra mossegadeta la tenim a l'entorn i al carrer Nou, que han sortit alguns murs, alguna sitja, és a dir, tenim tres o quatre mossegadetes. Aleshores, clar, és molt difícil. Sí, pots fer un esforç brutal d'imaginació, de projecció, de dir, si a la planta baixa de l'Ajuntament s'han excavat 16 sitges i és una superfície X amb tot el que és el puig de sitges, que és més o menys una hectàrea, un camp de futbol, podrien haver X. I en funció de la quantitat de sitges, tu pots calibrar la capacitat d'emmagatzematge i pots dir, escolta, si a l'entorn hi havia altres assentaments i aquí vivien uns quants, posa-li que hi visquessin, no sé, 1.500 persones. Aquestes sitges són molt més del que els feia falta per menjar amb aquestes 1.500 persones. Per tant, la resta eren per exportar. I a canvi de lo que els arriba aquí, ceràmiques gregues que venen d'Atenes, ceràmiques cartagineses que venen de Divisa, doncs els sitxetans de l'època, per entendre'ns, venien el blat, l'ordi, la cibada, és a dir, menjar.
D'acord.
Vale? Però clar, això fent una...
Una abstracció important.
Això mental, eh? O sigui...
Perquè el principal comerç, entenc, venia per mar.
Sí, perquè era més fàcil.
Sí, les comunicacions terrestres eren complicades.
Home, sí, sabem que les costes fins...
No existien.
Clar, no existien, era més ràpid anar a Barcelona i més segur per mar que no per les costes.
I si hi havia d'haver comunicació terrestre, que era amb l'interior o amb el sud?
Amb l'interior, sí, cap a Vilafranca, cap a Canyelles, cap a l'interior.
Sí, la carretera actual,
la
actual,
però aprofitant els
fondos de les valls.
Els fondos de les valls, els rius, els rierols, les rieres.
D'acord. Per tant, tenim aquesta vila, una vila que no sabem, que era emmurallada.
El Pulat Ibèric possiblement seria emmurallat. El dibuix que van fer, el Sergi Segura, li vaig dir, escolta, agafem els models que tenim aquí a prop, no, que sé, de Mont Ibèric, que sé, Ull Estret, Santa Coloma de Gramenet, a Lleida hi ha uns quants, no? Els Estinclells de Verdú, el Molí d'Espígola a Tornabous, els Vilars d'Arbeca, etc. I fem una cosa senzilla i diem, escolta, doncs a la part de dalt del Puig de Sitges, és a dir, quan tu puges al carrer Major i arribes al replà, doncs allà estaria el límit interior de la muralla. Hi hauria gent, com sempre, que viuria fora de la muralla i gent que viuria dins. Però això fent, insisteixo, una extrapolació de... Però és que així comencen les hipòtesis. És a dir, si no et planteges preguntes,
sí, clar, evidentment,
mai avançaràs. I tot i que la documentació sigui limitada, quan s'han trobat sitges, ens han donat molta informació perquè hi ha molt de material. i a més amb alguns casos de qualitat, com que ja hem parlat moltes vegades, si veies de cinturó, materials grecs, materials cartaginesos, materials romans, alguna virgueria, com aquestes sidelles que són fantàstiques, o algunes ceràmiques àtiques que són una virgueria.
La investigació i les excavacions que has fet tu, les que s'han fet els últims 20-30 anys, ens han permès donar un salt de qualitat en el que sabíem d'aquestes èpoques?
Home, jo crec que sí, perquè mira, el que sabíem quan vam començar l'any 89 aquí davant, a l'Arxiu Històric, era que en diverses troballes casuals s'havia trobat ceràmica. Algunes d'aquestes ceràmiques es van poder estudiar, com les que va recollir la Teresa Ferrer aquí baix, on està la intervenció. Quan es va fer intervenció l'any 74, que es van fer les obres, aquesta senyora va recollir moltes mostres de ceràmica al contenidor, que tirava la terra i tal, les paletes, i ens les va passar a nosaltres, al Magí Miret, que va ser territorial de la Generalitat, i a mi mateix, i vam fer un estudi de materials. Aleshores ja es veia que hi havia una ocupació, com a mínim, des de finals del primer mil·lenni abans de Crist. Després en època ibèrica, en època romana, no? Aleshores, esclar, parlar de dimensions, clar, el coneixement que tenim a partir de les ceràmiques és molt més intens, perquè una cosa és trobar ceràmiques sense context, una altra cosa és trobar-les dins una sitja i relacionades, escolta, aquesta ha sortit al costat d'aquesta i al costat d'aquella, bueno, l'estratigrafia que fem servir els arqueòlegs, i per tant tenim molt més coneixement. Sabem que en època ibèrica hauria de ser molt potent, perquè hi ha molta ceràmica d'època ibèrica, que a més és molt bona de qualitat, i també en època romana. És probable que on està el carrer, on està la UAT, hi hagués un centre de processat de vi i que on està la fragata fos un port comercial de sortida. Vale? Perquè és un, bueno, el Puig de Sitges té uns 15 o 16 metres d'alçada i les dues platges, la de la fragata i la de Sant Sebastià, són zones naturals per atracar. I aleshores és lògic que el carrer Nou col·loquessin un centre de premsat de raïm, d'emmagatzematge, per donar-li sortida a nivell comercial.
D'acord.
Per tant, és lògic. I aleshores seria lògic que a dalt, on estem ara, a l'Ajuntament, hi hagués també algun tipus d'assentament romà, del que hem trobat poqueta cosa, que tingués un control del territori. Clar, és que la visual que té és fantàstica. Si eliminem tot el que hi ha actualment, la visió que tenim és fantàstica.
Exacte. Tornem a haver de fer aquesta imaginació.
Sí, clar. Clar, clar, és que és això. És que tu quan vas a un lloc arqueològic, sigui ibèric, romà, maia, has de pensar en eliminar totes les intrusions modernes que hi han. Perquè, clar, si no... Mira, a Vilanova, quan explico quan faig les visites, el primer que us heu d'imaginar és que no hi havia la via al tren. I la gent, clar, es queda així. No hi havia el tren. I dir, no, el tren és del 1880. Ah, sí? Com si el tren portés allà des dels Ibers.
Des de sempre.
No? I dir, no
hi havia... L'hem vist tota la vida.
Clar, l'hem vist tota la vida. Aquí es va implantar, doncs, això, el 1848, és el de Mataró, i aquí el Garraf i tal, 1880-1890, clar, fa més de 100 anys que tenim el tren. A veure, jo sóc fill de ferroviari, o sigui que jo ho tinc encara més clar. Però clar, s'ha de fer l'esforç. Aleshores, jo el que intento explicar quan faig la introducció aquí baix és que han de fer, no tabula rasa, però sí fer un esforç de pensar en l'entorn d'una altra manera. Sense els edificis, sense l'església... De Sant Bartomeu, sense no sé què...
Allò que ens deien els avis, tot això quan jo era petit eren camps. Doncs,
pues aquest rotllo, però de veritat.
Però tots. Escolta, hi ha continuïtat o està demostrada una continuïtat entre la vila ibèrica i la vila romana?
Bueno, és a dir, el polat ibèric, aquí teníem per la ceràmica entre el segle... 5è i el segle I abans de Crist. La sitja que vam trobar i que no es pot visitar ara per qüestions de seguretat, que és la més gran que hem trobat, va ser acabada d'omplir i va aparèixer unes ceràmiques romanes del segle I després de Crist. Per tant, hi ha continuïtat. I hi ha continuïtat entre el segle VI i el segle I ibèrics i entre el segle I i el segle a finals del segon, principis del tercer, romà, perquè després hi ha un buit, com a mínim a nivell de ceràmica. No hem trobat ceràmiques d'una època que es diu la Baixa Romanitat o el Baix Imperi, que serien segles quarts, cinquers, sisè. Aquí a Sitges, com a mínim fins ara, hi ha un salt fins als segles 12, 13...
Això podria voler dir que s'hagués despoblat?
Podria dir això, o podria dir que no hem trobat la ceràmica.
Sí, per... sí, no, no, és a dir, no confirma.
No, no confirma. Cas. El que passa és que és molt estrany que un lloc tan fantàstic com és aquest, amb control visual, que ens hem d'imaginar amb vinyes al voltant, no vull fer un paradís, però amb vinyes al voltant, amb alguns aiguamolls, és a dir, mosquits, malària, tot això, desaparegués de cop la població. Sí que hi ha un col·lapse climatològic cap al segle IV, cinquè, quan col·lapsa l'imperi romà, està documentat a nivell de paleoclimatologia, però la gent continua visquent.
Sí, sí, clar, no es va extingir la població.
Exacte, no es va extingir. Aleshores, bueno, són aquests forats, aquests buits, que al fer-li mossegadetes, doncs clar, no acabem de trobar per enlloc.
I per tant, tens peces que et permeten especular altres coses, però hi ha un punt que l'especulació ja no arriba.
Clar, és a dir, nosaltres, és a dir, està molt bé especular, Joan, però ho has de fer amb una certa... Primer, amb un cert límit i sense que se te'n vagi la pinça, perquè és que si no estàs fent ciència ficció, i per això ja hi ha les pel·lis. Clar, és a dir, nosaltres...
Llicències, no.
Clar, nosaltres som científics de branca d'humanitats, o antropòlegs, o arqueòlegs, digue-li com vulguis, i ens basem en la cultura material i quan hi ha documents, amb els documents. I podem, a partir d'extrapolacions, de comparar amb com seria aquí, allà, no sé què, semblants, escolta, aquí ha sortit aquest tipus de material, doncs mira, també ens ha sortit aquí amb aquesta... O sigui, pots fer això, però amb un límit, perquè si no estàs... No tens terra on trepitges.
D'acord. Vale. Per tant, tenim aquest Sitges que sorprèn,
sí,
i que tenim molt poques peces del puzzle.
Sí, bàsicament, molt poques. Molt
bàsicament
poques.
Això. Què caldria per tenir més peces del puzzle?
Bueno, caldria... De fet, ja s'està fent. És a dir, el cas que tinc de Sitges, edificis nous és molt difícil que facis, perquè no hi ha espai físic. L'únic és que es continuï fent el seguiment de les obres dels edificis antics, que, escolta, has de renovar la cimentació, que es pugui veure. Clar, al final acaben sent el que es diuen sabates, és a dir, quadradets per aguantar l'edifici i unes rases que van entre quadradet i quadradet, que es diuen riostres, o el forat de l'ascensor, si l'edifici no té ascensor. És a dir, és poder fer el seguiment de l'afectació del subsol. De tot allò que es faci. El problema és que, bueno, hi ha moltes obres que es fan d'aquella manera a vegades, que es fan internament, que no sé què.
També és cert que, i alguna altra vegada que ja anem parlant, m'has dit que cada cop hi ha més consciència, també.
Bueno, és que, primer perquè hi ha una normativa, hi ha una llei que ho diu. O sigui, no és que vingui jo aquí i ho digui perquè... No, hi ha una llei de patrimoni que diu que a les zones protegides, en aquest cas el cas de Sitges, per això van fer allò de les clavegueres fa una mica més d'un any, ha de tenir un seguiment arqueològic. Fins i tot ara, les esglésies, les ermites, o sigui, tots aquells edificis que estiguin catalogats, també s'ha de fer un seguiment arqueològic. I he fet uns quants últimament. Vale? Per tant, aquesta sensibilitat que es materialitza en que es facin els seguiments i que es puguis fer d'una forma... tranquil·la, que no et fiquin allò que ho has de fer avui, no. O
sigui... Bueno, clar, al final també estem parlant de diners...
No, evidentment, però després, per exemple, la Generalitat ara fa una setmana va treure les ajudes que dona als promotors que han tingut que intervenir per compliment de la normativa i els hi torna una part dels diners que han invertit. És a dir, que no tot és que paguin, sinó que també poden rebre un retorn.
D'acord.
D'allò que han tingut que invertir per compliment de la normativa.
Per tant, a mesura que es van fent petites intervencions en el formatge,
sí,
podem anar fent el foradet.
Clar.
Per veure què trobem.
Mira, per exemple, sabem, per aquestes mossegadetes que parlem, que des del carrer Major tenim restes, carrer Nou, carrer Bernat de Fonollar al final, cap a la plaça Sant Sebastià, ho tenim al casc antic i ho tenim al carrer d'en Bosch. Per tant, més o menys tenim delimitat, no? El perímetre o la poligonal d'on hi ha restes. Clar, fora d'això, com que no està protegit, quan es fa una obra no hi ha un seguiment arqueològic, no sé si s'extén més o
quina,
no.
Quina part no està protegida?
Pues des del carrer... Sí, del carrer... Del carrer... Com es diu? Des del que hi ha més enllà cap al cap de la vila del Carreta, vale? Ja no està protegit.
Pau Barrabeig?
El Pau Barrabeig va fer una cosa fa uns anys que hi havia un restaurant molt conegut. Les Palmeres? No,
m'estic confonant. Deia, Pau. El Fresco?
No, el Fresco no, el Fresco no. Encara hi és. Bueno, al final del carrer Pau Barrabeig, vale? Allà van fer una intervenció. O sigui, aquell és el límit. Aquell és el límit. I clar, és tan arbitrari com que és una línia marcada amb un plànol i clar, els jaciments arqueològics no en tenen de línies actuals. Com que hi ha hagut la superposició a sobre, però... clar, igual tens un mur romà que et comença amb una part protegida, s'endinsa la part que no està protegida, i lo lògic seria que ampliessis la part protegida. No, això no es fa.
Però qui la va posar, la línia?
Bueno, és que es posa, d'alguna manera, a partir de les troballes que es van fent. El que passa és que s'ha d'actualitzar.
D'acord.
S'ha d'actualitzar. És a dir, escolta, si fem una excavació i resulta que s'ha d'ampliar 10 metres més, doncs s'hauria d'ampliar 10 metres més aquesta zona de protecció.
Escolta, i de la mateixa manera que, doncs, quan aneu a Mèxic utilitzeu unes eines tecnològiques molt més avançades que us permeten veure el subsol sense necessitat d'excavar-lo, o que el vinyet, precisament, sí, també es va portar al carrito,
sí,
per fer el mateix, amb això no es podria avançar, o estic fent una pregunta tonta?
No, sí que es podia avançar, el que passa és que això té un cost. És a dir, el georadar, que és el que vam aplicar al vinyet, té un cost. I aleshores, bueno, té un cost de la feina del treball de camp i del processat de la informació. ¿Vale? Però sí, es podria aplicar. El problema és que a vegades, quan ja han hagut... O sigui, el radar et detecta fins a uns 2,5 metres, 3 metres de fondària. Clar, els llocs que hi ha hagut molta construcció a sobre ho dificulta. Perquè al final acabes, el radar et detecta des de possibles tombes, clavegueres, murs més antics, o murs en general, que no et distingeix si és romà, medieval o modern. És a dir, jo tinc el plànol i sé que al vinyet hi ha tota una sèrie de murs i de retícules dins de l'església i també fora, però clar, el radar no et diu si allò és romà o tal, s'ha d'excavar. És a dir, el radar, igual que els drons, igual que el LIDAR, igual que altres sistemes, són la primera fase. La segona és comprovar quin és el resultat. Si realment on diu el radar que hi ha un mur, i funciona, perquè jo ho he vist. Amb excavacions que he estat, han dit, aquí el radar va dir que a 1,5 metres, escolta, a 1,5 metres surt el mur. Okay. És a dir, el que passa és que, bueno, clar, quanta més superposició hi hagi, a vegades més complicat és. És a dir, tu podries passar el radar pel carrer del voltant de l'Ajuntament i segur que anomalies les que vulguis. Vale? El problema és que després hauries de dir, vale, tenim aquest plànol amb aquestos murs. Clar, fem una rasa per veure-ho. I veiem què ens diu la rasa. Veiem si confirma el que ha dit aquesta prospecció geofísica o no. Doncs clar, i això té un cost. Clar, si et quedes només amb el radar, és una part de la pel·lícula.
D'acord. I no, això no et permet extreure conclusions?
Bueno, et permet extreure que hi ha evidències a sota, però clar, no saps de quina època són, quina funcionalitat tindrien. Clar, tens una informació, d'acord, que és la primera passa. La segona és...
Fins que no ho toques, no saps, clar, de què estàs parlant.
Clar, la gent es pensa, hòstia, el radar ha sortit això, i ja et diu, no... Et diu que hi ha anomalies al fons, a diferents fondàries, que hi ha murs i que hi ha altres anomalies que podien ser compatibles amb una tomba, un no sé què, però clar, després ho has de comprovar. Per això nosaltres volíem, el que passa que com que ja estem en període preelectoral, òbviament, ara proposar qualsevol cosa és absurd. Sí. Fins que no hi hagi un nou consistori o continuï a l'actual, que no ho sé, pues seria proposar, escolta, hem fet això i de fet vam fer una visita amb l'arqueòleg territorial de la Generalitat un dia i amb els responsables del vinyer i vam dir, escolta, crec que aquí que molesta menys, pues podia fer el sondeig a l'entrada a mà dreta, que és on hem trobat més, o sigui, està pensat. Només falta de dir, escolta, està pensat, vale, quantifiquem-ho, què costa això, en quin període es pot fer que molesti el menys possible el calendari d'activitats, de misses, òbviament, d'activitats que s'efectuen al vinyer. Pues, pensar, escolta, igual el mes de, no sé, de gener és un bon mes, per exemple, pues fem el gener. I vam presentar, vam dir, escolta, un sondeig de 2x2, que sigui el menys intrusiu possible, que s'aixequin les rajoles del material que sigui de pedra del paviment, es guardin, es faci la intervenció, després es tornin a col·locar. I que jo no es vegi que s'ha fet cap intervenció.
Per tant, la manera d'avançar és foradar.
Sí, clar, clar, és que és així. L'altre és una fase prèvia que dona una informació, dona com el plànol del tresor, per entendre'ns, però després l'has de trobar.
Vale. Si... També pregunta així, però ja, sí. Ja, suposo que ja me la sabràs respondre. Si Tàrraco és primera divisió, el que tenim aquí, en quina categoria estaríem?
Uf. A veure, Tàrraco és la capital de mitja península ibèrica en època romana. Després hi han, segons alguns autors, tota una sèrie de ciutats, entre elles Suburb, que els sitxetans, òbviament, diuen que és Sitges, però no s'ha trobat cap evidència, que això seria una segona divisió.
És curiós que no se sàpiga on està Subur, no?
Bueno, Subirat s'assembla molt. Vale? I a Subirat s'està excavant un poblat ibèric que es diu el Puig del Cocodril, des de fa uns anys, uns col·legues. I clar, és un lloc que fa bona pinta. Vale?
Ai, que no serem el blanc. Serem blancs però no suburs.
Bueno, però escolta, aquí a Sitges la gent ho té assumidíssim, ja, que és ja, aquí. Ja, ja. Jo he vist davant del camp de la Blanca Subur, o sigui, ho tinc assumidíssim. Però aquesta segona esgraó seria Subur, Tòboli, que és un altre nom que refereixen Ptolomeu i Mela i una sèrie d'autors grecs i, bueno, romans. I després vindrien les viles romanes i els assentaments. És a dir, jo crec que estaríem en un tercer nivell. O sigui, el poblat, clar, tenim Calafell, tenim Darró, tenim Olèrdola, tenim les masies de Sant Miquel, tenim una sèrie de poblats molt potents, i Sitges seria, doncs, un poblat també de segon o de tercer nivell en comparació d'aquests grans assentaments, i a nivell romà jo crec que seria això. És a dir, seria una vila romana i un centre productiu de processat de raïm per exportar, i per tant seria d'un segon o un tercer nivell. Sí, dit així a l'engròs, sense mirar bibliografia i sense això, però jo ho ubico així.
D'acord. Et ve molta gent a les tornant a les visites, eh?
Jo crec que ve bastanta gent.
Ve bastanta gent.
A més, és molt fluctuant, eh? Clar, Sitges, i tornem, té una oferta cultural molt potent. Correcte. I els caps de setmana s'inauguren a vegades 3 exposicions, òbviament el Consorci fa les seves activitats, l'Ajuntament mateix, a l'edifici Miramar, per tant, no és que s'ha de competir amb això. Aleshores, hi ha visites que m'han vingut 40 o 50 persones, visites que m'han vingut 10.
Anava a dir, les 40 o 50 són... és fàcil gestionar-les?
No. No. Però s'intenta. És a dir, jo... intento, tu ja ho saps perquè has vingut alguna, seure la gent a l'entrada com si fos un col·le, que la gent estigui còmode i se'ls fa una introducció. Ja està. O sigui, hi ha gent que s'apunta i s'ha confós perquè les fem en castellà i en català i sempre ho fem igual. Les primeres de cada mes són en català i les segones en castellà. Vale? Sempre hi ha algú que arriba i creuen en català avui? No, és en castellà. Doncs pues no la vull. Però ja vindràs. Ja. Clar, clar. Està publicitat així, no? però ja t'ho dic, funciona molt bé i la gent, insisteixo, la gent li fa gràcia veure això, li sobta i veure objectes de fa 2.000 anys pues,
contextualitzats
i que t'expliquin una mica,
perquè al final per veure objectes de fa 2.000 anys també vas a un museu,
sí.
I segons com estigui explicat el discurs, sí, del, sí, museu, sí, no te n'enteres de res.
No, evidentment no, aquí s'intenta fer-ho el més proper possible i explicar-los, perquè a més són peces d'aquí, encara que vinguin de Grècia o vinguin d'Itàlia o vinguin d'Andalusia, són peces que s'han trobat aquí, aleshores és com és patrimoni d'aquí, igual que ho pot ser, jo que sé, qualsevol cosa dels museus de Sitges.
D'acord. I entenc que a la gent li crida l'atenció veure peces que a més han vingut de llocs llunyans.
Sí, sí, clar. Clar, perquè també tenim aquest xip de... Clar, avui en dia és la immediatesa, no? Demanes una cosa a Amazon i el dia següent la tens.
Sí, però clar, no hi havia Amazon quan els
romans... No hi havia, gràcies a Déu, no hi havia Amazon. I aleshores, clar, tu encarregaves una peça amb un ceramista grec a través d'un comerciant cartaginès o fenici, i aquella peça igual t'arriba al cap de 3 mesos. No? Aleshores, clar, aquella peça tenia un valor diferent de lo que és Amazon avui, no? Sí, mira, les meves filles demanen per Amazon, sóc jo el que té el compte, jo no he demanat mai res per Amazon, però clar, ha perdut la gràcia.
És a dir, quina il·lu que devia fer, quan t'arribava la peça de ceràmica de Grècia.
Clar, una peça de ceràmica fantàstica acabada de fer, feta fa 3 mesos,
sí.
I que tenia un valor simbòlic a nivell de jerarquia, de poder, etc. Fantàstic.
Clar, per encarregar peces a Grècia volia dir una capacitat econòmica.
També. Evidentment. Aleshores, les peces que hem trobat aquí, que hem trobat poquetes, i fa molta il·lusió perquè són d'una qualitat fantàstica, és una copa, que es diu un quílix, que servia per beure vi a les festivitats, als banquets, rituals o funeraris, i que apareix una representació amb personatges. Clar, són d'una qualitat, tu les mires al tall i no tenen ni una pedreta, ni un no sé què. Mires algunes romanes i són infectes en alguns casos. En canvi, les gregues, i el so és metàl·lic. És ceràmica, però és com, fas així i sona com si li donessis amb un...
D'acord.
O sigui, és d'una qualitat fantàstica. És, que sé, és com un iPhone d'avui en dia. No? Jo no tinc iPhone, però és això. I clar, quan li arribava amb aquell... home o aquella dona al Polat Ibèric, era com tenir un cotxe de luxe o... I fins i tot els trencaven ritualment per que els altres veiessin que allò al qual ells no podien accedir, ells els podien trencar perquè podien demanar més. La xuleria sempre ha estat present.
Condició humana.
Sí, la prepotència.
Condició humana. Per tant, tenim un poblat ibèric, que després va ser també vila romana, que importava d'arreu de la Mediterrània,
sí.
I que per tant doncs, això volia dir que tenia una capacitat econòmica, que sí. Tenia també un lloc d'emmagatzematge i exportació de vi, per tant... Doncs,
i de cereals, i de...
Moltes Sitges, més Sitges de les que es necessitaven, hipotèticament per la població que s'havia d'abastar.
Probablement.
I anava a dir, i un món en el que no ens podem submergir perquè, evidentment, doncs, està tot edificat.
Clar, ens falta, el que dèiem abans, tenir un entorn arquitectònic. Clar, tu quan vas a Roma i entres a qualsevol plaça, clar, de seguida t'hi veus. Clar, a Piazza Argentina, que és una plaça amb uns temples republicans i tal, clar, és molt més monumental que moltes de les coses que hi ha a Tarragona, i és una de les moltes que hi ha a Roma. No? Aleshores, clar, allà t'hi veus. Allà fas una recreació...
Sí, a Roma, que gairebé no han pogut ni fer metro, tenen només una línia, perquè és que, clar, no poden ni forada de tot el que hi ha.
No, normal. Bueno, aquí hem de treballar això, tenim la informació que tenim, però sí que es podria fer una recreació diferent, es podria fer una visita diferent, potser més en època medieval, i perquè tenim el testament de Bernat de Fonollà sabem qui estava casat, sabem com podia ser el castell, és a dir, d'època medieval jo m'ho crec més, perquè tenim un entorn, tenim un escut de la Pia Almoina amb una de les arcades del que era intervenció, i per tant sí que es podria fer una cosa, s'hauria de treballar bé, perquè no sembli ridícul, però sí que es podria fer.
Perquè l'estructura dels Sitges que tenim ara ja comença a respondre, com a mínim del casc antic de l'Ollo, sí. Ja comença a respondre a l'estructura de l'època medieval.
El carrer Nou era un carrer nou que estava fora de la muralla. Per això es diu carrer Nou, perquè tots els altres eren vells. El carrer Nou era perquè estava a tocar de la muralla, però a extramurs en el seu moment.
Que era el que donava accés, evidentment, al port moll de la fragata per poder, doncs, això, fer l'intercanvi comercial corresponent. Doncs aquestes visites que planteja la Regidoria de Cultura i que doncs organitza cada any 6 visites, aquest any també, en Joan García Targa, visites gratuïtes.
Sí, sí, són gratuïtes per tothom.
Són gratuïtes per tothom. A les 5 de la tarda.
Sí.
Tornem a dir els dies que els... Ui, ara calla, cara. Veus el problema dels mòbils? El problema dels mòbils és aquest, que a més després escrius el nom, no el veus bé. Vinga, ja el tinc aquí una altra vegada. Doncs que comencen aquest proper dissabte, el 12 de setembre, et dic que el Barça juga diumenge.
Ah, vale.
Sí, aquella hora, però diumenge.
Ah, vale.
12 de setembre, el 17 d'octubre i el 14 de novembre, aquests 3 dies en català,
sí.
I el 26 de setembre, el 31 d'octubre i el 21 de novembre en castellà. No s'equivoquin, els idiomes els poden entendre els dos, però si prefereixen un dels dos, oi?
Per això es fan les dues opcions. I una altra cosa, Joan, jo a la gent que m'ha trucat i com que m'ha escrit els he dit que estiguin cap a 4:45, perquè si a les 5 jo tinc el comandament i ja podem entrar i així no es retrasa més per referència de la gent que ve puntual.
Perfecte.
Sempre hi ha gent que...
Sàpiguen també per qui ha fet la visita, perquè hi ha repetidors, entenc, no? També,
sí, sí, sí.
Hi ha bastants repetidors que van avaluant.
Bueno, perquè jo intento, quan els jocs que fa molts anys que faig les coses, intento canviar una mica el registre, introduir coses noves, depèn del dia, hi ha dies que estàs més inspirat i dies que estàs més espès. Depèn.
Doncs, en qualsevol cas, aquesta visita, recordin el que ens ha dit el Joan, per motius de seguretat no es podrà accedir a les sales de dintre de l'Ajuntament on hi ha les excavacions fetes, allò in situ, però sí que es veuran doncs, les vitrines i tot aquest material de l'antiguitat que ha sortit d'aquestes excavacions que s'han portat a terme durant al llarg dels anys. A les 5 de la tarda, el punt de trobada és l'Ajuntament de Sitges. Dic també el contacte, que és el telèfon del Joan, oi? Que és el 687-91-7009. 687-91-7009. De tota manera, si algú es presenta...
No hi ha cap problema.
Si algú es presenta, es pot presentar.
No hi ha cap problema. Jo a la gent li dic que no cal fer reserva, que si passen per allà i els hi ve de gust, doncs endavant. O sigui, no hi ha cap problema.
I per tant, doncs, un any més, qui tingui interès en conèixer aquestes curiositats, aquestes interioritats d'aquest Sitges bàsicament iberi-romà i medieval també, perquè són, diguem, els tres períodes històrics de l'antiguitat de Sitges i que sorprenen, com ens ha dit en Joan, a totes les persones doncs, que estan més acostumades a aquests Sitges post-Diring i post-Rossinyol,
oi?
Doncs que tinguin curiositat i que puguin acostar-s'hi. Joan, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, com sempre.
Com sempre. Quan tornis parlem d'Exbatún, perquè ja s'acostarà també.
Sí,
perquè això és el cicle de l'any, oi?
Sí, sí.
I a tots vostès, doncs bé, ho deixem nosaltres aquí. Demà festa, demà és la diada, amb el corresponent acte a baix de l'Ajuntament. Per tant, nosaltres ens acomiadem, que passin un molt bon cap de setmana llarg i ens retrobem dilluns. Bon dia.